caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Què tal? Molt bona tarda. És divendres 25 de novembre, darrer dia entre setmanes, són les 3, i arrenca el programa de la ràdio en català, que celebra la victòria, el 3-0 d'ahir del Barça contra el Bayern al Camp Nou. I ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana, amb Núria Ros.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria Ros.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B, va?
Doncs avui us parlaré del que a hores d'ara és considerat com el gat més vell del món i també tindrem temps per indagar una miqueta més en el misteri de la mort de Bruce Lee. Uns minuts més i tot això i ho trobarem a la cara B de la caravana.
Perfecte. I quina serà avui la pregunta del dia, Nina?
Doncs molt atents, perquè avui la pregunta del dia és edició-redacció de Ràdio Estel.
Ui, ui, ui.
Flipant, eh? He posat a prova els nostres companys i companyes i els he preguntat, feu esport? Quina és la vostra rutina? I si no feu esport, per quin motiu és? Falta de temps? Falta de motivació? En parlarem de tot plegat d'aquí uns minuts a la pregunta del dia.
I molta atenció, perquè tot i ser divendres, avui no sortim a descobrir territori, sinó que anem fins a les butaques d'una sala de cinema. Atenció, per parlar amb ni més ni menys que Cesc Gai. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, i avui un dels directors de cinema més coneguts del panorama nacional puja a la caravana per donar-nos tots els detalls sobre la seva última pel·lícula, Històries per a no contar, una pel·lícula que, per cert, s'ha estrenat avui.
Déu-n'hi-do, quedeu-vos, que valdrà molt la pena i serà a partir de 3:45, com deia l'Andreu. I ara també és hora de preguntar-nos quin pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
Doncs ni més ni menys que les actrius Lluïsa Castell i Georgina Latre, que aquests dies estan a la Sala Beckett protagonitzant l'obra de teatre Tocar Mare, una obra que ens convida a qüestionar-nos quina és la naturalesa de l'amor incondicional i on es reivindica la família com a expressió afectiva i no com a mera relació biològica.
I continuarem a la caravana perquè ens visiten ja uns clàssics d'aquest programa, Andreu.
Doncs sí, perquè un divendres més parlarem de cuina amb Ada Parellada i la seva food truck, i també ens acompanyarà Víctor Rodrigo per parlar de cinema.
I a partir de 6:45, seguiu amb nosaltres, i no us perdeu la darrera mitja hora de programa d'aquest divendres, perquè bé, com sempre, carregadeta de música, Nina.
Doncs sí, perquè tindrem, com cada divendres, les cançons de caravana amb el músic Marc Pardo.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre a aquesta hora, doncs, toca parlar amb el nostre company, Andreu González. Hola, Andreu.
Hola, Núria.
Aquí hem estalquejat avui, Andreu.
A veure, avui he de dir que estic una mica trist perquè no hi ha 2x1 i sent Black Friday podria haver-ho estat, no?
Val, un moment, sisplau.
A veure, us poso en situació.
Riu, Nino, que volia fer una broma.
Ha, 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 XD, signa d'exclamació.
Exactament.
No, està bé, Andreu.
No, ja que tenim a la Georgina Latre i la Lluïsa Castell, que han estat mare i filla en més d'una obra de teatre, doncs ja podrien tindre un Instagram conjunt, no?
Home, pobretes, no ens passem, no?
Està demanant massa, eh?
Sí, pobretes.
No, però fora conyes, mireu. Estic novament trist perquè he de dir que no té Instagram Lluïsa Castell i té un Twitter bastant abandonat, diguéssim, per no dir que no el fa servir, des del 4 d'octubre de 2021, que és l'última vegada que va fer un retuit. Així doncs, em veig en l'obligació d'estar el que ja només a la Georgina Latre.
I està abans, molt bé, també, eh?
Sí, abans que m'ho digueu, sí, he mirat si era la filla del Carlos Latre, el presentador de televisió. I no sóc l'únic, eh? Perquè tu, quan poses el cercador Georgina Latre, et poses ja en el tercer lloc Georgina Latre és hija de Carlos Latre? No ens equivoquem. No tenen cap relació familiar, aquestes dues persones. Però va, anem al gra. Primer de tot, he de dir que és una noia que somriu molt i té uns amics que tela, de la faràndula, vaja.
Ai, la faràndula.
Per exemple, Diana Gómez, l'actriu de Valèria.
Ai, sí.
Que, per cert, m'encanta, i a veure si un dia ens ve a visitar aquí a la caravana.
Convidadíssima.
Exactament. En general, també he de dir que és un Instagram molt, molt normalet, no juga especialment amb els colors, no fa mal de cap mirar-lo.
Val.
Ara, en una foto del 25 de juny del 2021, surt a la platja i se li veu un tatuatge que el que sembla ser és una ferida que està cosida. No posa res més, ni al peu de foto. Per tant, és tot un misteri. Aquesta noia també és misteriosa, he de dir.
Està bé, eh?
Sí. Però una altra coseta, un detallet, re, superràpid, he de dir que està a les costelles aquest tatuatge. Què passa? Li queda molt bé.
Però no es veu.
No, però sabeu què passa? Que jo, que m'he fet tatuatges, tu, Núria, també ho hauries de saber, és una de les zones que més mal fa.
Sí que ho diuen. Mm.
Així que jo no me'l faria per res del món, però he de dir que li queda molt bé, així que l'aprovem.
I a la Lluïsa també, encara que no tingui xarxes socials o no les utilitzi tant, eh?
Sí, sí.
Va, quin és el teu toc avui, Andreu?
Doncs mireu, hi ha una cosa que em passa quan tinc moltes finestretes obertes al cercador, és a dir, al Google Chrome o al Safari o el que feu servir vosaltres. Mm-hmm. Arriba un moment, i segurament la Núria Ros, que s'asseu al meu costat a la redacció, haurà pogut apreciar, començo a clicar i a passar per cada una de les pàgines en dos moments de la jornada laboral. En primer lloc, quan he de fer una cosa i no recordo què és, que això és bastant habitual, he de dir.
És com quan tornes a l'habitació on se t'havia acudit, ai, haig d'anar a buscar allò a l'altra habitació, i no saps què era, has de tornar enrere.
Sí. I en segon lloc, és en el moment en què no sé què fer i vaig errant per internet per fer veure que faig alguna cosa.
Doncs saps que no m'hi havia fixat.
No?
No.
Llavors també faig molt soroll amb el ratolí. Clic, 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 clic.
Clar, és el que té ser periodista,
sí. I treballar
amb la informació, sí. Va, Andreu, aquí ho dies avui.
Mira, doncs ho diu la gent que pel carrer veus d'una hora lluny, que et miren, no?, i no paren, però a mesura que et vas apropant a ells, van girant la cara per no mirar-te. Que no passa res per mirar-me, o sigui, tampoc t'hi quedaràs.
Li passen unes coses estranyes,
sí.
A l'Andreu.
Sí, sí, la veritat és que està bé.
El més graciós és que tu et vas apropant a aquesta persona i l'altra persona progressivament va girant més la cara.
Sí, sol passar.
Però bé.
Estàs feliç avui?
Avui estic molt feliç.
A veure,
primer,
per què?
Anem per parts, vale? Perquè vale. Avui ve edició doble de felicitat.
Ens encanta. I jo crec...
Ja és necessari,
divendres,
no?
Digues.
En un divendres ja va bé.
Sí, a veure, exacte. Doncs mireu, perdoneu que us digui, però veure les llums de Nadal ja enceses és del més feliç que em pot fer aquesta setmana, a banda de dir que ja per fi és divendres, no?
Sí.
I bé...
Dues coses hem dit.
Sí, dues coses. Sabeu què?
Què?
I hem de dir-ho, perquè és una cosa que crec que ens fa feliços a tots els del programa. Aquest matí hem rebut un correu de la Lola, la presidenta de la Fundació Acógeme, que, uh-huh. que va venir ahir al programa de ràdio a explicar una mica la seva història d'acollida a la Sara, sí. A la noia de 19 anys, i en aquest correu ens explicava que una persona s'ha interessat en acollir a una persona. És a dir, estem molt contents perquè segurament haurem pogut donar una segona oportunitat a alguna persona, a algun nen o nena.
Està molt bé que un oient, en aquest cas, doncs, ens hagi escoltat la història, sí. De la Sara, explicada també per la Lola, la presidenta de la Fundació Acógeme, i doncs que hagin pogut col·laborar i ajudar, no?
Exactament.
En tot això.
I això
estic molt contenta jo també, la veritat.
Sí.
Tant, només faltaria.
Que bé, Andreu.
I si algú no ho va escoltar i diu...
Ho pot recuperar.
Jo també estaria interessat en acollir. Doncs la pàgina web on trobaran totes les dades és www.acoge-me.org.
I a més, si volen recuperar l'entrevista per saber de què va tot plegat, ahir 24 de novembre a Ràdio Estela a la Carta, aproximadament a 3:45 podran trobar doncs aquest fragment de l'entrevista. Molt bé, Andreu. Va, propòsit d'avui.
Doncs, no, el propòsit primer ve el d'ahir.
Ai, d'ahir, tantes coses ja.
He de dir que el tema de deixar les meves pertinences lluny de la vista de les altres persones no ho sé fer.
Doncs és un problema,
vale?
Això, eh?
Sí, també vaig anar a un bar a fer un cafè i la motxilla al costat i el mòbil sobre la taula. Normal que després tinguem un susto.
T'anava a dir això. Algun dia tindràs un ensurt.
Sí, sí.
I llavors el propòsit serà anar a comprar un altre mòbil. Eh?
Sí. Si la butxaca ho permet, clar.
Nou propòsit, Andreu.
Doncs el meu propòsit és intentar anar a la neu aquest cap de setmana.
Ai, que bé.
Ja us ho informaré si en surto viu, perquè amb el fred que fa, doncs té tela.
Des d'aquí faig una crida, una advertència. Sisplau, si vas a la neu, abriga't.
Sí, sí, ens
no voldríem una baixa nova. Sisplau, abriga't i dilluns et volem amb tota l'energia aquí. Va,
I tant, Núria.
Quedem així, eh?
I tant.
Perfecte. Gràcies, Andreu.
A tu.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre a aquesta hora, doncs, repassem aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal. Hola, Nina Agustí.
Hola, Núria Ros.
Ja dic edició Nina Agustí perquè ella és més teva que meva, per tant. Tu solet, endavant.
Va, ja sabeu que jo sóc una persona de moltes preguntes.
Correcte,
no? O sigui,
sí.
Bàsicament em paguen per preguntar coses, o sigui, és la teva feina.
És el meu deure, preguntar.
Doncs la pregunta que us faig avui és... Us han posat mai una multa?
Ui, sí, més d'una.
Sí.
Més d'una?
Només una, jo.
Va, Andreu, explica-me-la.
La meva multa, bueno, va arribar al cap de 6 mesos, va ser a Itàlia, en una ciutat d'Itàlia, que es veu que no es podia passar amb el cotxe per aquella zona. I pues, nosaltres hi vam passar perquè no en teníem les senyals.
No,
no, no, res, no, una petita cosa, vull dir.
A mi també em va passar exactament el mateix, però a Vic. O sigui, jo sí que
és més no tenia
excusa, val? O sigui, a mi el que em passa és que vaig entrar en aquell carrer perquè arribava tard, a un sopar, d'acord? Mm. I a més vaig passar-hi perquè era el costum, o sigui, el meu costum era passar per allà, al carrer de la Muralla de Vic, que es diu Rambla de Montcada, eh? Era una via d'entrada a la Rambla del Passeig, d'acord? Doncs jo vaig passar per allà i resulta que s'havia convertit en un carrer peatonal.
Carai.
Vaja. Feia res.
Mira, jo també vaig passar per un carrer peatonal. Només hi passaven busos, llavors, clar, vam pensar nosaltres també podem passar si passa un bus.
Totes les multes estan bastant relacionades amb coses que tenen a veure amb el trànsit. Sí. Ja que em preguntes, la meva va ser...
La meva va ser...
Una, per aparcar la moto en un lloc on...
No
sembla
podia.
Ser que no es podia, a davant de la universitat. En el seu moment, sí.
Se la van portar a la grua?
No, em van deixar...
La multa ja està.
A més a més, era el dia del meu aniversari. I em van deixar la felicitació allà sobre la
regalet.
Dit això, continuem.
Doncs avui us explicaré per què la Mireia, una dona de 34 anys de Molins de Rei, li han posat una multa de 100 euros a Barcelona.
Déu-n'hi-do.
100 euros, eh? No és pas poc.
No.
Tres xifres ja comencen a picar. Doncs a la Mireia la multen per excés de velocitat i no perquè arribava tard a un sopar com jo, sinó perquè estava de part.
Ostres, pobra.
Sí.
Gir dramàtic dels fets, eh?
Sí.
Un plot twist molt heavy, però sí, de part... O sigui, estava de part, bàsicament. L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la llei, va sancionar la Mireia que demana que s'entengui que era una urgència i que es tingui en compte el context de la infracció. De fet, cito les seves declaracions al Nació Digital. Diu, em vaig... Perdoneu la paraula. Em vaig acollonir... Uh-huh. Les contraccions eren molt fortes i cada pocs minuts i vaig dir-li a la meva parella, tira, que això no para.
Jo també ho hagués fet, perdoneu, però...
Ostres, sí. Urgència.
La multa va ser a l'entrada de Barcelona, des de l'Hospitalet de Llobregat, a l'Avinguda Diagonal, on la velocitat màxima és de 50 km per hora i el vehicle va arribar a 79, és a dir, uns 80 km per hora. Es desplaçaven cap a la clínica de Xeus, on van tenir allà la seva primera filla. Sí? Diuen que els fills venen amb un pa sota el braç, no? Diuen, o com és? Amb un llibre sota el braç, com era? Bueno, que són un regal, bàsicament, no?
Amb un pa.
Veus? Ja ho deia bé, com que em posava una cara... Com...
No, és que és jo que les frases no... fetes aquestes no... no...
Venen amb un pa sota el braç perquè és com una bendició, o sigui, com es diu això?
Sí, una bendició.
Ja m'ho entès. Doncs aquest pa els hi va sortir una mica car. La Mireia va reclamar la multa amb la documentació de l'hospital i la va pagar perquè no era una reclamació per falta de solvència, sinó per intentar que no sancionés a la seva parella d'aquella manera, d'acord? L'Ajuntament ha rebutjat les dues reclamacions que ha presentat la dona, argumentant que igualment era un perill per la resta de vehicles. Ella insisteix que a les 5 de la matinada, hora en la que va passar els fets, no hi havia un flux important i creu que són multes recaptatòries fetes perquè no es pugui reclamar. Per què? Doncs perquè els advocats als quals va acudir la Mireia asseguren que és molt més car el cost d'entrar en un procés judicial per aquesta multa que no pas la multa. I que, per tant, no val la pena. El cas ja ha quedat tancat, però la Mireia insisteix dient no és només per un part, si el meu fill es trenca el cap...
Clar.
I vaig més ràpid que una ambulància, m'agradaria poder anar amb el meu cotxe sense haver de calcular si supero o no la velocitat permesa.
Sí, és que...
Completament d'acord. Sí. Són d'aquelles multes que són injustes, la veritat.
Correcte. Bueno, aquesta és la nostra opinió.
La filla de la Mireia... va entrar al món per la porta gran. No? Vull dir, se n'ha fet una notícia i tot d'ella, vull dir.
Sí. I d'un naixement, doncs, això una mica car, no?, per la porta gran. Passem al final de la vida de Bruce Lee, d'acord?, perquè us porto una notícia que... telita, eh? Estic portant notícies que potser no són molt, molt alegres, però el titular s'ho mereix. I és que beure massa aigua podria haver matat a Bruce Lee.
Perdona?
Com?
Sí, ja podeu riure, perquè un estudi apunta que l'endema cerebral que va causar-li la mort hauria estat provocat per una disfunció renal, d'acord? Uh-huh. O sigui, imagino que tots coneixereu l'artista. Uh-huh. És un artista marcial, bueno, era, mestre de les arts marcials, actor, cineasta, filòsof, escriptor, etcètera, uh-huh. Estatunidenc, d'origen hongkonès.
Uh-huh.
No sé si ho he dit bé.
Sí.
Doncs la seva mort sempre ha estat un misteri, perquè hi ha molts rumors i moltes teories. El 20 de juliol de 1973, el mític actor perdia la vida a Hong Kong després que fos trobat inconscient. Abans havia anat a dormir amb símptomes de mareig i nàusees, val? Va ser traslladat a l'hospital, però no van poder fer res per reanimar-lo. L'autòpsia oficial què diu? Que l'actor havia mort per una reacció al·lèrgica després de consumir marihuana i posteriorment un analgèsic que es deia aquagèsic o alguna cosa així, d'acord? I continua dient que tot això li va provocar un edema cerebral que el va portar a morir, com us he comentat abans. I què ha sortit recentment? Doncs un informe que rep el nom de Qui va matar Bruce Lee, publicat a la revista científica Clinical Kidney Journal, i que sosté que el motiu real de la mort de l'actor va ser haver fet un consum excessiu d'aigua, provocant-li això el mateix edema cerebral que sostenia l'autòpsia oficial, d'acord?
Déu-n'hi-do, no?
Tal com explica l'estudi, l'actor patia dipnotèrmia, que és una concentració molt baixa de sodi a la sang, i el fet d'haver begut massa aigua li va provocar una disfunció renal i aquest edema cerebral que va acabar amb la seva mort. Tot plegat, ironies del destí, tenint en compte que ell va fer la frase aquella de «Be water, my friend».
No vull riure, sí, però és que...
És molt fort, però sí, sí, potser es va passar.
Saps? Sí, una miqueta. No.
Què opineu de tot plegat? Molt fort, no?
Molt, sense paraules.
Sí, bàsicament.
Va, i de nous descobriments, passem a parlar de gatets.
M'encanten.
Us agraden, els gatets?
Sí, molt.
Sou de gats o de gossos?
No, de gossos,
ai,
jo.
Ai, no sabem decidir.
Aquí tenim un dilema, sí? Bastant gros. Sí,
jo de gossos, 100%.
És que els gats són molt més autosuficients que els gossos.
Però hi ha moltes persones que no els agrada aquesta autosuficiència.
Sí, però els gats de vegades tampoc no es deixen tocar massa.
Per això.
Clar, clar. Aquí tenim un petit dilema.
Sí, estem fent un petit mar o muntanya, edició divendres. Doncs deixeu que ara us anunciï un nou rècord Guinness, que és el gat amb la vida més longeva del món.
Sí.
D'acord?
Quants anys?
Viu a Londres. Ara t'ho explico. Viu a Londres amb la seva família. I té ni més ni menys que 26 anys i 329 dies.
Carai!
I quina és l'edat dels gats?
Ara t'ho explico. A punt de fer 27 anys, el que seria equivalent a uns 120 anys pels humans. D'acord?
No? 120.
120. 120 anys humans. Això certifica l'empresa Guinness dels Rècords, que ha compartit el cas a les xarxes socials. El protagonista es diu Flossy.
Ai!
Que bonic!
Sí. Okay.
Flossy, i va ser un animal de carrer fins que la seva mestressa Vicky Green el va rescatar. Green assegura que sabia des del principi que el Flossy era un gat especial. Jo crec que això ho pensa tothom del seu animal de companyia, sí, però en aquest clar, cas, mira, el Flossy li ha fet un regal a la mestressa, que és batre un rècord, no? I clar, jo en veure això he pensat, et donen diners per batre un rècord Guinness?
Crec que tu has de pagar.
I resulta que l'empresa diu, ara t'ho explico, diu... Como autoridad incomparable en el mundo registrando récords mundiales, nuestra función es celebrar el mejor... Bueno, és igual, s'enrolla moltíssim i diu que bàsicament no paguen. Vale? O
sigui, no paguen?
No paguen per donar-te un títol, ni patrocinen esdeveniments com dient...
Saps el típic
home o dona que diu vaig a fer això per batre un rècord? Doncs no et patrocinaran tampoc, vull dir, no busqueu diners en els Guinness, eh? Us explico una mica la història d'en Flossy.
A veure.
La Vicky Green és la tercera casa en la que ha viscut. Normalment sol ser al revés, no? Que els amos acostumen a tenir més d'un gat, doncs aquí ha sigut doncs al revés. Però, segons informa la BBC, el Flossy vivia en una colònia de gats, després amb una treballadora, va passar a les mans d'una treballadora d'un hospital proper a la colònia, fins que va morir aquella dona i va passar a mans de la germana, fins que el va acabar deixant i va acabar en mans de Vicky Green. Fin. Us agrada?
Sí, és una història curiosa, però bonica, al final.
Sí, no? Però diuen que els gats tenen 7 vides, no?
Sí.
Ah, sí? Veritat.
Sí, però una cosa és perquè cauen de molt amunt i no es fan mal ni res, i l'altra és que visqui tants anys, Núria.
Ja. I tu què saps si no ha caigut?
Exacte.
Potser ha caigut.
Que sí que deu haver caigut molts cops, segur, amb tants anys.
Ah. Bé, és una història d'aquelles que necessitem un divendres a la tarda.
Sí.
Tenim
sí,
música avui o no?
Sí. La notícia musical ens la porta Fran Perea.
El alba me sorprendió.
I és que Perea està a punt de fer realitat el somni de diverses generacions que van créixer amb el seu disc debut, La chica de l'habitació de al lado, single del qual estem escoltant ara mateix, o sigui, el hit més important d'allà. L'àlbum va ser el seu debut musical i la banda sonora de Los Serrano.
Mm-hmm.
Sí?
I tant, per suposat.
Aquest proper 2023 es compleixen 20 anys des que va arribar la fama i ara celebra editant un disc amb noves versions i ple de col·laboracions. De fet, tu, Núria, ja ens has parlat d'aquest àlbum anomenat Uno más uno son 20 i ara ja podem avançar algunes cosetes més. Víctor Elias, el seu germà Guille en la ficció, és el productor musical del projecte i ha estat capaç de recuperar vells temes i de donar-los un aire nou amb veus conegudes actualment com Álvaro Benito, Beli Basarte o Ana Guerra, d'acord? Avui, per acabar, us portem una d'aquestes veus conegudíssimes, que és la icònica banda del pop espanyol La Oreja de Van Gogh.
Oh, brutal.
Amb qui Perea decideix celebrar aquests 20 anys tan especials. Escoltem la nova versió del single Què va a ser?
Todo menos de todo lo importante se llenó la habitación. Nada que nadie note que falte y falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots se están ahogando los recuerdos de los dos.
Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches.
Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido no escucharte nunca.
Los gestos antes insignificantes solo eran provocación. Todo sobraba o tú era bastante, y a quien le importa no es la cuestión. El odio es
se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara. He fingido no escucharte murmurar. ¿Y qué? Dime qué va a ser de nosotros
si nos perdemos poco a poco.
Cada día un poco más.
Cada día un poco y yo. La última cosa que recuerdo
es susurrarte con voz baja
que mañana habrá que ir pronto a trabajar.
Llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar.
Tardes són la caravana a Ràdio Estel.
Bara bara bara, para bara bara, para bara bara, pa para pa. Para bara bara, para bara bara, para bara bara, pa para pa.
Les primeres gotes de pluja començaran a caure en 5 segons.
No ho diguis, en sèrio.
No, que és brama. Va, Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquesta ràdio i de la ràdio catalana en general, avui ha sortit, no als carrers de Sants, eh? Avui ha sortit a preguntar què, com i de quina manera ho has fet tot això.
Uau, com s'ha estressat a cop i volta. Doncs avui, Núria, ha preparat perquè he fet un examen a la redacció de Ràdio Estel.
M'encanta.
Sí, sí.
M'encanta.
Els professionals d'aquesta casa passen moltes hores asseguts a les seves cadires de la redacció per crear tot el contingut necessari per cada minut radiofònic que sona per aquestes zones.
Correcte.
Per tant, penseu que fer un programa de 3 hores, tenim, per fer-ne un com aquest, tenim un munt de guions i, clar, el nostre cos es queda encarcarat i encaixonat a les cadires d'oficina i molta part de la societat es troba en aquesta mateixa situació, Núria?
Sí, per suposar que sí.
Únics. Què hem de fer per cuidar la nostra salut i desencaixonar el nostre cos?
M'encanta, desencaixonar.
Sí, és que m'imagino que com que som... Saps per què? Hi ha molta gent que es col·loca molt malament a la cadira.
Sí?
Entre ells,
i
tu
tant.
I jo. O sigui, fatal.
Correcte.
Doncs, què hem de fer?
Fer exercici.
Moure'ns més, sisplau. Òbviament, no? Doncs moure els nostres culs per destensar tot el pes que hi hem estat carregant durant hores davant de la pantalla. Cada part del nostre cos, òrgans, músculs, ossos, totes aquestes parts, totes elles necessiten fer córrer sang, oxigen, i necessitem doncs, que les venes vagin carregades, no?
De fet, m'estic aixecant un moment mentre acabes de parlar per estirar-me.
Estirem, val? No? Vinga, okay. Va. A Super Radiofònic, arriba, abajo, arriba, abajo.
Hem fet un parell de sentadilles, podem continuar.
Correcte. Ja m'he perdut.
Ah, sí. No passa res.
I per aquests motius he fet una pregunta molt clara a alguns dels membres d'aquesta casa, d'acord? Els he preguntat, feu esport?
Faig entrenament funcional a l'aire lliure, és a dir, potser em trobeu un dia al parc de la Ciutadella fent esport o potser em trobeu a Espai Industrial que especificant són, per exemple, doncs, sentadetes, flexions, runnings així de curs, cosetes així.
No.
Talla,
no,
se'ns ha colat Judit Casellas.
Sí,
hem fet un petit spoiler, però de seguida recuperem aquest tall. Judit Casellas,
has fet un moment.
Ens ha encantat.
Ja sabem que fas esport, però tranquil·la.
Però tranquil·la que arribarà el moment.
Sí, arriba,
Agustí, continua.
Doncs això, els he preguntat si són mens insana, no?, i corpore sano, aquestes coses
sí,
que es deien.
Sí, sí, sí.
Per tant, Núria, avui seria l'equivalent al dia en què a l'escola ens deien que ens tocava la curs navet.
Oh!
Saps?
Perdona, acabes d'obrir un meló molt fort.
Sí, aquell dia que el professor o professora d'educació física deia vigileu, no us morseu gaire, que vomitareu.
Avui... Tal qual així.
Sí, literalment, a mi m'ho han dit, això, abans d'una curs navet. Avui he fet que tothom es replantegi els seus hàbits esportius. I per què?
Per què?
Per què? Doncs perquè ja saps que he començat a anar al gimnàs, Núria,
sí,
ja ho sabeu.
Veritat.
Ho sap gairebé tota Catalunya ja. I vaig cada matí cap a les 7 i res, doncs si no hi vaig, ho noto moltíssim. O sigui, no saps l'energia...
Ja ets d'aquelles?
Sí. O sigui, ara ho necessito. Per exemple, avui no he anat, vale? Sembla que hi hagi anat, però no hi he anat, d'acord? I ho noto molt.
Sí, sí.
He vingut adormidíssima, fatal. I a més notes que tens més hores, saps? Bueno, bàsicament perquè t'aixeques abans.
I... No hi ha gaire secret.
Així que ara sí, companys de Ràdio Estel, en aquest cas Judit Casellas ja se'ns ha colat, però la tornarem a escoltar, Pau Massip i Mercè Mondelo.
Fan esport?
Feu esport o no?
Escoltem, va.
Faig entrenament funcional a l'aire lliure, és a dir, potser em trobeu un dia al parc de la Ciutadella fent esport o potser em trobeu a Espai Industrial que especificant són, per exemple, doncs, sentadetes, flexions, runnings així de curs, cosetes així.
No. No, sort que això és ràdio, perquè si no la gent ho sabria... Ho podria comprovar veient-me. No, no, no. Però m'apuntaré al gimnàs aviat, això sí. Sí. Bueno, perquè tinc ganes de posar-me una mica en forma i un amic meu està al gimnàs, llavors jo crec que si anem dos serà més fàcil de motivar-nos l'un a l'altre. Tocarà desconnectar una mica al gimnàs.
El meu esport diari és agafar la bici quan surto de casa, venir a feina i tornar-la a agafar quan vaig cap a casa i després quan em moc per Barcelona, perquè si no és en bici, em moc o a peu o en transport públic, que l'evito. M'agrada molt fer piscina, el que passa és que no m'agrada anar al gimnàs. Per tant, són coses bastant incompatibles, però és això, la bicicleta. I també és esport, considero que és molt esport, de fet, tocant una colla de percussió, perquè hi ha actuacions a més d'una hora que em rebenten i que són realment esport a dojo.
Soc molt fan d'aquests companys de Ràdio Estel,
sí,
eh?
Home, és que són meravellosos tots ells i elles, o sigui... I la veu de Mercè Mondelo, super... ASMR.
Relaxa molt.
Oh.
Sí, sí,
no,
sí.
No, m'ha agradat molt. Ja veus, Núria, de moment tenim dues persones que sí i una que no, d'acord? Mm-hmm. Farem un marcador.
Ah, perfecte.
Sí? O sigui, ja veureu a veure aquí què guanya,
sí?
No?
No.
Tenim
sí
versus
dos...
no. Sí, exacte, tenim tres declaracions ara mateix. Per
dos
tant,
sis,
dos sis un
no.
I un no.
Ok.
Sumem més participants,
va.
Núria. Parlem... Aquest és molt curt, Núria, t'aviso que són 10 segons.
Val,
per tant,
val.
No et motivis, eh? I centra't, perquè és Xavi Toscano...
Ui, Xavi Toscano!
...que ens regala aquest tall de veu tan bonic. Atents quan li pregunto si fa esport.
Fas esport?
No, jo sí, estic fent els esports del bolet. No?
Això
ho posaré, eh? Ah, com vas creuar-hi?
Clar, clar, si ho dius amb el micro obert, doncs mira, ja està, ja ho he gravat.
Doncs ja està, perfecte.
Ja, i per tant ja ho he tirat en antena. Esperem que en Toscana no s'enfadi, eh? Però vaja, o sigui, t'ha agradat, eh? O sigui,
m'ha encantat, sí, sí.
És el típic alumne que per no fer la curs navet s'amagava el vestuari segur, o sigui, seguríssim. Va, ara escoltarem, si fan esport, en Xavi Toscano, vale?
Ara de veritat, has,
ara
eh?
De veritat.
Val, aquest no punto, llavors no, no el...
No el marques de moment, okay. Encara, encara no ho sabem. L'Eva Cervera, Cervera, crec que ho estic dient bé, la Sílvia Muñoz, val? I l'Anna Closa, d'acord? I atenció, que hi sumem les companyes de Catalunya Cristiana, la Montserrat Pibernat i la Carme Munté.
Surto a córrer, com... Bueno, intento dues vegades a la setmana, intento. Quan vaig a classe de Zumba, el millor és quan acabem totes les amigues i anem a prendre una birra.
Doncs la veritat és que no faig esport, faig entre 0 i 2 minuts, de, que és el que et trigo a anar a casa, i la veritat és que avui, que és Black Friday, tinc intenció d'apuntar-me al gimnàs, intenció, encara no ho he fet, però perquè així doncs m'obligo a moure'm una mica.
Sí, faig esport, vaig al gimnàs, intento anar el que puc i la meva feina em permet, intento anar 2-3 cops per setmana, potser hi ha alguna setmana que m'ho salto sencera, però bueno. I faig castellers, que tot i no ser un esport, és una activitat física que treballo amb molts músculs.
Jo ara faig esport, de veritat, perquè m'avorreix. Bàsicament ho he intentat, però no m'agrada, o sigui, no m'agrada.
Jo no faig res.
No fas res?
No. Vale. Caminar. Quan era jove sí, feia esport, però ara no res.
O sigui, de jove sí que em feia.
Sí. Abans de tenir fills.
Abans de tenir fills.
Feia esport. Bueno, et fa mandra fer-ne. I llavors sí que... La intenció sempre hi és, eh? Cada any ho penso. Però sí, fa més mandra i no tens tant temps.
Caminar i bicicleta de tant en tant, també, de forma esporàdica.
Bé, també faig zumba, però això queda estrany de dir, això. A veure, zumba un cop per setmana o dos. M'agrada moltíssim, ho passo molt bé.
T'has perdut, Núria?
Sí. Estava dient, ja no sé si posar sí o no.
No, tranquil·la, que ja ho tinc comptat.
Sí?
Sí. No us preocupeu, que portarem bé els comptes, esperem, perquè tampoc no m'ha estudiat econòmiques. Tu fas esport, Núria?
No.
No?
No.
Mai?
Ben, si el cap de setmana vaig de tant en tant a donar la volta a l'estany de Banyoles, són 8 quilòmetres, eh? Aviat es diu. Caminant, eh?
No sé, Núria. 8
per quilòmetres
és el que hauries de fer sí o sí cada dia, no?
És que jo som més com l'Anna Closa. El que tardo a arrencar la moto, aparcar-la i anar cap a casa. Però bé, també tinc el propòsit de fer-ne. Aviat.
Sí? T'apuntaràs a un gimnàs?
No.
Núria Ros no s'apunta als gimnasos.
No.
Va, anem pujant al marcador. Núria, tenim 5 persones que sí,
mm-hmm,
i 4 que no. Ara donem pas al...
El bonus track.
Els bonus tracks d'avui, Núria. Estàs preparada?
Tinc moltes ganes, de fet, dels bonus tracks. Per cert, perdona, eh?
Què?
Abans d'anar al bonus track. És que el meu pare m'acaba de dir pel WhatsApp que amb un cop no n'hi ha prou, Núria.
De què?
D'anar a caminar per l'estany.
Ah, és veritat. Té tota la raó del teu pare.
Ho volia dir.
És que els pares tenen molta raó, eh?
Sí, a vegades sí.
Sí, sí.
Seguim, bonus track. Ui.
Som molt especials avui, perquè en primer lloc tenim el cap d'aquesta emissora, d'acord? Toni Arbàs. He anat fins al seu despatx per demanar-li que participi i ens ha explicat quina és la seva rutina i quina relació ha tingut amb un esport en concret. Escoltem-ho.
Sí, faig esport. Vale, la meva rutina és cada dia faig entre 1.000 i 1.500 metres de natació, si et dona temps, i després vinc i vaig a la feina amb piscina. És el meu esport de cada dia. Jo vaig començar a fer piscina, si anem a la història, quan tenia 12 anys. I vaig estar fins als 19, sense parar, perquè jugava a waterpolo. I després he anat tornant quan tenia temps per la feina. I ara, més o menys, a primera hora del matí tinc una mica de temps.
Waterpolo, Núria.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
Home, i perdona que et digui, molts metres de piscina, que
sí,
es fa.
Sí, sí.
O sigui, m'encanta. De fet, a mi m'agrada molt el waterpolo. A tu t'agrada, Núria?
Sí, sí. Ni m'agrada ni em desagrada. Vull dir, mai m'he aficionat, però trobo que és un esport molt bonic i i que costa molt d'exercici, aguantar allà.
Correcte. De fet, el meu cosí i el meu tiet l'han practicat sempre i li tinc com estima, aquest esport. Saps allò que dius? Coneixes algú que t'estimes que fa de waterpolo? Doncs aquí. I, Núria, tenim edició doble del bonus track.
Què dius? Estàs molt generosa avui, eh?
Estic generosa. Bueno, mare meva, o sigui, és que... Paga doble, Núria, que ets tu la capa avui.
Com si jo pagués aquí. Vinga, Nina, bonus track part 2.
Sí, arriba una persona que il·lumina la redacció amb la seva alegria i que crec que li tens una mica de preci. Escoltem.
Ara mateix no estic fent esport i el motiu és molt ruïn, però és que acabo de tenir una filla fa 4 mesos. És veritat que no n'estava fent massa últimament, tampoc, però solia anar al gimnàs, anava amb bici, però ara culparé ruïnment a la meva filla del fet de no fer esport.
És la primera vegada que culpes la teva filla per alguna cosa?
No, darrerament estic arribant més tard del que arribo normalment i també em culpo la meva filla. No, me la mereixo, pobra, sóc que estic donant casa com un mal pare.
Home, aquí tenim aquí.
L'Oriol!
Oriol Francisco!
Oriol Francisco! Home. El gran estimat d'aquesta ràdio i la seva filla també, perquè vols que et digui una cosa?
Crec que ja ho has dit en antena, però torna-ho a dir per qui no li has quedat.
Soc la tieta.
La tieta.
De la Marina, la seva filla.
I no és que sigui la cunyada de l'Oriol, perquè no, això hauria de ser la cunyada de l'Oriol.
Soc la seva tieta radiofònica.
O la germana de l'Oriol. Sí, ara que ho penso. Però sí, la tieta especial, no? Vull dir, l'adoptada de la família. I res, doncs això ens ha confessat que ja comença a usar la seva filla com a excusa, d'acord? Per tot, però que no passa res, eh? Vull dir, no li tenim en compte. Senzillament, un nadó implica doncs, una quantitat de temps molt important. Jo diria que fer l'esport que fa l'Oriol és aixecament de pes amb la seva filla.
Total.
I expert en canviar bolquers. O sigui, deu ser això el seu esport. Més no dormir, que això també ha de ser un gran què. I llavors, doncs...
Ja que deies expert en canviar bolquers,
sí.
Nosaltres tenim un altre expert. En aquest cas és l'entrenador personal Fito Florença, que ens ajudarà, no?, a qüestionar una miqueta tot aquest tema del que estem parlant. Fito Florença, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Només volia reivindicar que també sóc expert en el tema dels bolquers, que tinc 3 nens.
Ah, carai, mira.
Perfecte.
En tenim molts d'experts.
No, per partida doble.
Sí, podríem dir que és un esport, llavors?
Oh, bueno, gairebé no es pot dir, si anem a la definició clàssica, no es pot dir perquè no hi ha federacions ni competicions, però vamos, hi ha un gast energètic, és activitat física, no programada. Sí, sí, absolutament.
Com d'important és, doncs, fer esport per la nostra salut?
Home, és importantíssim, per molts motius. Per prevenir factors de risc cardiovascular, dictaminats per l'Organització Mundial de la Salut, hipertensió, diabetes, obesitat, o totes les malalties metabòliques derivades, per exemple, de tenir obesitat, per cansar-te menys amb les tasques diàries, perquè el teu cor batega menys vegades en repòs quan estàs habituat a fer esport, per molts motius, per prevenir lesions, per no perdre la funcionalitat en les tasques de la vida diària a mesura que fem anys, no sé, en les dones, prevenir l'osteoporosi a partir dels 50 anys, no? Doncs és per la menopausa, els homes també redueixen la testosterona. Bueno, en fi, en definitiva, per sentir-te bé, el teu dia a dia necessitem fer activitat física perquè ho hem delegat tot i tot el que delegues ho acabes perdent d'alguna forma i l'activitat física no ho podem delegar.
Ens hem d'habituar, doncs, a fer-ne cada dia?
No. Mira, l'Organització Mundial de la Salut diu que entre 18 i 64 anys.
Sí.
És cert que cada cas és un món. Com a mínim són 2,5 hores i la versió més extensa que proposen són 5, el doble. En les dues versions, la meitat més intenses en relació a la freqüència cardíaca i l'altra meitat doncs més intenses en intensitat a intervals, per exemple, podria ser, o entrenament de força, que és el que més evidència té per millorar paràmetres de la salut.
Llavors, a un bon entrenament ha de ser això, no? La meitat intens, la meitat menys intens, no?
Bueno, un bon entrenament, formaria potser una hora d'exercici físic, però si agafem 2 dies, doncs potser, o 2,5 hores, no?
Sí.
Ho separem en 2 dies, faríem un més a intensitats baixes, més cardiovascular, no sé, la bicicleta, per exemple, estàtica,
sí.
Tot i que es poden fer més coses, ara no ens extendrem, perquè la gent gràficament ho vegi, i un altre dia entrenament de força amb habilitats motrius bàsiques humanes, és a dir, has d'agafar pes, normalment entre el 70 i el 85% del màxim pes que podries agafar en moviments com ajupir-te a posar-te en peus, unes persones li diuen santaretes,
sí.
Forces d'empenya, forces de traccionar, perquè això són coses inherents de l'ésser humà que utilitzem al dia a dia, no? Si t'aixeques del llit boca baix, doncs faràs una... estàs empenyent el teu cos. Aixecar-te a terra, si cal, tot això ho has de poder fer.
I Fito, què els diries a totes aquelles persones, per exemple, com jo, que volen començar a fer esport però que no s'acaben de decidir?
Doncs mira, jo primer els diria que hi ha molts estudis que demostren la prevenció de certes malalties i tal, però igual que amb altres substàncies, doncs potser nocives, això no espanta suficient, tampoc es pretén que espanti, però sobretot els diria que l'activitat física activa, no?, perquè a vegades dormim poc, qui tingui fills, qui no tingui, tasques professionals, familiars, etc. Ara, si faig exercici físic, estaré destrossat o destrossada, no? No. Estaràs millor. Estaràs molt millor de vitalitat, no? Per molts motius que ara no venen al cas, estaràs millor. Això una. I després, que hem d'aplicar la mínima dosi, el mínim volum, en quant a hores, que no t'has de castigar, que no ha de ser una cursa de 100 metres, que no tinguis objectius centrats en la imatge o en els quilos o en el percentatge de greix, que la salut i el sentir-te bé és molt més que això.
Sí.
I el mateix amb l'alimentació. És a dir, no hem de passar de 0 a 100 en 2 dies, i cap objectiu que fomenti comportaments o pensaments obsessius, sí, frustracions, no?, per no aconseguir-ho. Coses curtes, assolibles i molt tranquils. El que compta és la regularitat. El que compta és la regularitat.
O sigui, Fito, hem de tenir molta força de voluntat, doncs, per començar i mantenir-ho, no?
Bueno, a veure, tampoc es tracta de disciplina militar, perquè si no l'enfoc ja no està del tot ben encarat, i si només és força de voluntat, això sí, és càstig, això és abandonament, és poca solidesa. Però el que sí que evidentment necessites per començar, has de saber que has de canviar d'inèrcia i que això costa una mica, has de tenir confiança amb els professionals que ens dediquem a això. Que un professional, normalment, poques persones ho pregunten, però almenys que hagi estudiat a la Universitat Ciències de l'Activitat Física de l'Esport, que al nostre àmbit hi ha molt intrusisme. Ho deixo anar, que també és important.
No, està bé.
Confiança en que després estaràs millor i ho notaràs. El bo que té l'exercici físic és que si és a la intensitat adequada, amb el volum adequat, etcètera, és que amb una sessió... Evidentment que no canviaràs paràmetres de forma sòlida, però en una sessió, en quant a sensacions, ja et sents bé. Qui se sent pitjor després de fer una excursioneta a una hora i mitja?
És veritat, això.
Com a mínim estàs millor. Llavors, val la pena.
Doncs aquests són tots els consells que ens ha donat avui Fito Florenza, entrenador personal, que, per cert, si alguna persona s'anima a començar a fer esport i vol contactar amb tu, on et podem trobar a les xarxes socials?
Mira, el meu centre que tenim a Barcelona, Coa Center amb K, Coa Center amb K.
Coa Center, sí.
Al carrer Araguari-Bao.
Perfecte. Ara,
multidisciplinar en medicina, nutrició, fisio, psicologia i entrenament.
Doncs queda dit. Fito Florenza, entrenador personal, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i visca l'esport.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Ai, Núria!
És que ens hem deixat de fer una cosa, que és dir el resultat final.
Sí, d'aquí Radio Estel hem posat a prova els nostres companys i tenim, de 11 respostes, tenim 6 persones que sí que fan esport, 5 que no.
Doncs guanyo claríssimament...
Claríssimament per un...
L'esport.
Sí,
val. Era una aclaració que s'havia de fer. Això podem fer d'aquí un parell o tres de mesos un altre cop?
I a veure qui
segueix
fent,
qui no. I a veure si algú s'ha animat a... Bueno, exacte, o algú ho ha deixat directament de fer esport. Nosaltres ara fem una petita pausa, molt breu, i de seguida tornem aquí a la caravana i puja el director de cinema, Cesc Gai. Quedeu-vos, fins ara.
Ràdio Estel.
Lauri, decidit. El comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga.
Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I avui divendres la nostra caravana agafa un rumb diferent. A aquesta hora hi sortim, però per anar cap al cinema, per trobar-nos amb qui, Nina?
Doncs ni més ni menys que amb el director de cinema Cesc Gay, anomenat en alguns fòrums com el Woody Allen català i conegut per dirigir pel·lícules com Truman, que li va valer 2 Goyes al 2015, o Crampac, al 2000. Cesc Gay torna avui a la gran pantalla amb la seva última pel·lícula Històries per a no contar, una pel·lícula que posa davant de les càmeres els principals actors i actrius de la cinematografia espanyola amb noms com Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Ana Castillo o María León. A més, es construeix a partir d'un conjunt de relats breus en els quals s'hi exposen un seguit de situacions que un voldria oblidar. Per saber-ne molt més i en el dia de la seva estrena, ja tenim amb nosaltres el director de cinema Cesc Gay.
Cesc Gay, molt bona tarda.
Hola, molt buenas, bona tarda.
No me vas a contar nada.
Creo que se lo tendríamos que decir.
Pues yo no veo por qué.
Es que es difícil entender.
Fácil no es.
No sé por qué se ha enfadado.
Bueno, ya sabes cómo es.
La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo.
No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no?
Tienes que follar.
Eso es, tienes que follar.
Creo que tenemos que ser sinceros el uno con el otro.
No estoy segura.
¿El qué es mentira?
Todo lo que he contado.
Ella se quedó embarazada, pero era de otro.
Parece mi perro. O sea, todo el día alrededor mío no para de mirarme.
Laura.
¿Qué?
¿Quién hablas?
¡Nada, voy!
¿Por qué nos mentís?
Cesc, ara estàvem escoltant un trosset d'aquest tràiler d'Històries per a no contar, però crec que és una pel·lícula que s'ha de veure i que tampoc se'n poden explicar moltes coses, però què ens en pots dir?
Doncs, bueno, això, que són 5 històries, és una comèdia força irònica i a vegades àcida. És veritat, són 5 històries independents que totes tenen, bueno, aquest denominador comú, no?, de les històries que a vegades preferim no explicar i per pudor o per vergonya o pel que sigui.
Aquesta pel·lícula, i ara mateix ens ho deia, són un seguit de 5 històries que porten la mentida, podríem dir, com a leitmotiv. Per què la mentida?
Bueno, perquè és una mica això, el nexe d'unió, no?, de les 5, i és algo que sempre m'ha semblat molt, que conté molta comèdia en si mateixa, no? Mentim per moltes raons diferents, i tant els homes com les dones, a vegades per cadascú, doncs, per protegir-se, a vegades per no voler afrontar potser una cosa que està passant, i és una situació molt interessant sobre la qual escriure, no?
Per tant, es pot reconvertir la mentida en una cosa positiva?
Bueno, és que a mi em sembla molt positiva la mentida. Té molt mala premsa, però a mi em sembla fantàstic mentir. Molt millor que dir la veritat, moltes vegades.
Molt millor que dir la veritat?
Possiblement, sí. Possiblement.
A banda de les mentides, Cesc, un altre denominador comú que podríem veure en aquesta pel·lícula són les relacions, no?, de tot tipus. Des de les més modernes, on veiem a un José Coronado amb una noia molt més jove, fins a relacions que ja estan estancades i fins i tot amb infidelitat. L'amor és ple de mentides?
Les relacions. Sí, l'amor ha entès més, doncs, de parella, però les relacions que pots tenir, doncs, a nivell familiar, o les relacions que pots tenir amb els amics, o les relacions que tens amb els companys de feina, bueno, tot el que es basi amb el fet de relacionar-se amb algú està ple d'això, no? De malentesos, de suspicàcies, de mentides, de silencis, i això és, clar, per mi, doncs, és tot un material.
I de quina manera definiria Cesc Gay l'amor?
Ui, ni idea, no sé. Pues és el que més... L'únic que sé és que és el que més ens importa a la vida, no? Segur.
Mm-hmm. Com deia abans la Nina, la nostra companya, aquesta pel·lícula ha aconseguit ajuntar actors molt importants del cinema espanyol, com per exemple José Coronado. Que ho dèiem abans, com ha estat treballar amb actors i actrius de la talla del Coronado, Nora Navas o Alejandra Onieva?
Són, bueno, mira, tots som gent que ens coneixem. A vegades no havies treballat mai, busques sempre l'oportunitat, no?, de fer alguna cosa amb companys, no?, de professió que potser t'has conegut, però no has tingut mai l'oportunitat de treballar. Jo sempre intento, uh-huh, doncs, repetir amb aquells que m'agrada, però sempre treballar amb gent nova, no? En aquesta pel·li, en aquest cas, a més, he pogut, doncs, això, treballar amb molta gent que ens tenia amb ganes, no?
Sí, aquestes cinc històries parlen molt, ja ho dèiem, d'intimitats, també privacitats de cadascun dels personatges. Com t'inspires per crear aquestes històries?
Doncs no ho sé, suposo que vaig sempre una mica amb el radar posat i sempre estàs, doncs, pensant d'entrada en les coses que et passen a tu, no? Però després amb l'entorn més proper i després amb el que sents... Pot ser a la feina, pot ser en un bar, pot ser al carrer, o a vegades una cosa que llegeixes. No sé, els que ens dediquem a això, jo crec que tenim aquest setè sentit sempre activat, no?, d'anar empapant-nos d'idees.
I t'ha costat molt trobar aquella actriu, aquell actor que sigui adient per la història en concret?
Què vols dir, el càsting, a l'hora de decidir quin
personatge... Sí, per exemple, la història que ens explica, en aquest cas, que interpreta José Coronado, t'ha costat molt arribar a José Coronado, és a dir, a trobar un actor, en aquest cas, que ho representi a la perfecció, el que tu vols explicar a través de la pel·lícula i de la història?
Bueno, diguéssim que com a director, clar, tu fas la teva llista de reis, no? Mm-hmm. Un cop tens un guió, fas la teva llista de amb qui penses que podria fer aquell personatge o qui t'agradaria que estigués allà. A vegades, quan es tracta de parelles o de grups, no?, de dos o tres personatges que es relacionen, també tens que tenir en compte la química, no?, i una mica els hi combinen bé, no?
Per tant...
Però, bueno, després, uh-huh, és tan senzill com trucar, com enviar el text, veure si hi ha disponibilitat i ganes... Bueno, és un procés que de molts mesos.
Per tant, quan tu mateix, quan Cesc Gai escriu el guió, ja saps segurament qui serà aquell actor que el representarà?
No, això intento no, uh-huh, pensar-hi, perquè crec que és millor quan escrius, escriure, a crear un personatge que per si sol, saps, existeixi, funcioni, i després ja trobaràs, bueno, aquell qui l'interpreti, més que res, perquè després també et trobes en la realitat, no?, que pots estar pensant en algú i després possiblement no podrà, amb la qual és millor no casar-s'hi d'entrada.
Va, com hem anat dient, en la pel·lícula explica cinc històries molt diferents i de seguida ens n'adonem, com sol passar, les teves pel·lícules, que no es tracta d'una pel·lícula ni molt menys convencional. Això... És un pes afegit, dificulta, a l'hora de rodar la pel·lícula?
No, jo suposo que sempre he tingut la sort de poder tenir molta llibertat, de poder fer sempre, escriure o dirigir després la pel·lícula que en aquest moment em venia de gust fer. Tinc una productora al costat que m'ajuda i que defensa, no?, i financia les meves pel·lícules i em sento molt afortunat en aquest sentit del grau de llibertat, no?, que tinc, que és una cosa que has d'una mica conquerir a poc a poc, no?, com a cineasta, perquè ja, bueno, ja tots sabem el que costa fer una pel·lícula, no?, i en aquest sentit, bueno, és una cosa que t'has de defensar per tenir aquesta llibertat, però jo crec que és important pels directors.
També en aquesta pel·lícula veiem una gran novetat, no?, en aquestes cinc històries veiem com poses a la trama una història, per exemple, amb una clara perspectiva feminista. Aquesta és una pel·lícula amb una certa crítica cap al masclisme?
No, jo mai penso que hagi fet res per criticar ningú, ni molt menys, però és veritat que dels homes he escrit molt i m'he rigut molt, no?, de mi mateix, ja per començar, i en aquest sentit sí que tenia ganes potser de treballar pensant més en personatges femenins que m'aporten altres coses, no?, perquè som diferents una mica. I m'ho he passat bé en aquest sentit. És veritat que potser no ho havia fet mai tant, i en aquesta pel·lícula sí que he escrit més per personatges femenins.
Estem acostumats a veure les pel·lícules de Cesc Gai i històries que a priori, i abans ho dèiem, semblen senzilles, no?, per la seva quotidianitat, però que de senzilles la veritat és que en tenen ben poc, i precisament això és el que aconsegueix atrapar més el públic, no?
Això, i a vegades també, potser en el meu cas, em sembla, és una mica la empatia que pots tenir amb els personatges en quant són gent, els personatges de les meves pel·lícules podem ser qualsevol de nosaltres. I en aquest sentit sí que es crea pues, una mica una certa empatia més fàcil amb l'espectador que altre tipus de pel·lícules, no?
I a més de l'empatia, creus que l'humor... hem de recórrer sempre a l'humor per explicar certes coses? És la clau de l'èxit, parlar i transmetre sentiments a través de l'humor?
Bueno, l'humor és una opció de to, és una opció de gènere. Uh-huh. Hi ha molts tipus de pel·lícules, no? I això és el que li dona de pel·lícules o de literatura o de tot, no? Pot ser drames, pot ser... Els gèneres, en el fons, fan això, no? Que una mateixa història la puguis explicar de diferents maneres. Òbviament, l'humor, si surt bé, acostuma a tenir una molt bona acollida de públic, això és veritat.
I sí que m'agradaria saber com veu Cesc Gai a dia d'avui l'estat del cinema català.
Bueno, són anys de moltes pel·lícules, de molta producció, de moltes pel·lícules que a més... funcionen molt a nivell de festivals i de premis i de reconeixement. Potser sí que és veritat que manca una mica d'assistència de públic a sales, que és una cosa que amb la pandèmia vam perdre i ens vam acostumar a disfrutar o a consumir, no? el cinema o l'audiovisual més a través de les plataformes. Potser seria el que mancaria, perquè ara hi ha molta oferta, això és veritat.
Clar, per això mateix és el que et volia preguntar, quin paper hi juguen aquí les plataformes digitals?
Bueno, ens hem acostumat, no? Ens hem acostumat a disfrutar i a consumir de moltes sèries i pel·lícules a casa, còmodament, al sofà, i això fa que potser, pues, quan surts al carrer, pues, igual la gent prefereix anar al teatre o sentir un concert que tornar a consumir audiovisual, no? Ficció i cinema. Però, bueno, hem vingut per quedar-se, i en aquest sentit es tracta de veure com compaginar-ho i alternar-ho, no? I...
Històries para no contar encara no és oficialment la seva estrena, encara no ha sigut, però jo sí que ja vull anar un pas endavant i vull preguntar-te si és una pel·lícula que té números per estar als Goya.
Doncs no ho crec. Jo sempre, en general, les pel·lícules, les comèdies, mai entren en tot aquest món ni de festivals ni de premis, o almenys en la meva experiència sempre ha sigut així. Normalment les nominacions i els premis acostumen a ser més per les pel·lícules més sèries o més dramàtiques, no sé, jo mateix vaig poder, amb Truman, pues, estar molt nominat i tenir la sort de poder recollir molts premis, no? En general, la comèdia no entra tant en aquesta quiniela.
I ara que avui divendres sí que ja s'haurà estrenat, tens al cap més projectes de cara a l'any que ve?
Doncs ara mateix estic més escrivint. I això, pues, bueno, generarà... Espero, no?, al llarg de l'any que ve poso un nou guió. I així alternes, no? Són èpoques en què estàs més escrivint i èpoques que estàs més en la producció en si, no? Ara toca més escriure.
I també hem vist Cesc Gai que ha transportat obres, no?, del teatre, en aquest cas al cinema, com per exemple Sentimental, però veurem un Cesc Gai portant una pel·lícula, en aquest cas al teatre?
Doncs no ho havia pensat mai. No crec que sigui... Crec que és més fàcil al revés.
Sí?
Possiblement és més fàcil, sí, possiblement les pel·lícules, sí, perquè el teatre potser es basa molt més en el text i en aquest sentit, en general, i potser en aquest sentit és més fàcil d'adaptar a una versió cinematogràfica. Al revés, no sé, s'hauria de trobar la pel·lícula. No, és algú que mai se m'havia acudit, la veritat.
I no creus que pot ser aquesta la pel·lícula que vagi per primera vegada al teatre?
No ho havia pensat. En principi, no. Reconec que l'única vegada que he fet una cosa així ha sigut en el cas dels Veïns de Dalt, no? Que després vaig fer la pel·lícula. Potser perquè tenia una estructura molt, molt idònia tant per fer-ne teatre com per després fer-ne una pel·lícula. En aquest cas, la veritat és que no ho sento així, almenys, no?
Estàs nerviós per l'estrena de la pel·lícula?
Sempre que estrenes una pel·lícula estàs, clar, estàs atent, si més no, a veure com pues, que tingui un mínim del que esperes, no? Sobretot pels productors i per tota la gent que hi ha fet confiança, doncs... I a més ja sabeu que tot una mica és els primers dos caps de setmana, no? On te les jugues.
Clar, per fer-nos una idea, quantes persones hi ha darrere una pel·lícula com aquesta?
Que hi hagin col·laborat, o sigui, treballat directe o indirectament, doncs no sé, doncs, 70, 80, 90 persones, segur.
Déu-n'hi-do. Cesc Gai, director de cinema, que avui ens ha presentat la seva última pel·lícula, Històries para no contar. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'estrena.
Molt bé, a vosaltres.
Fins aviat, una abraçada.